Moltes vegades ho diem, que fora micro passen moltes coses interessants i sobretot quan hi ha sinergies entre els nostres col·laboradors. Avui tenim amb nosaltres a l'Albert Rodríguez, terapeuta emocional. Albert, què tal?
Què tal, Mercè? Bon dia.
Que m'encanten aquestes xerrades que tenim fora micro, sobretot sí, quan coincidim amb altres col·laboradors, com és el cas de la Marta Oliva, des de Vida Ordenada. Bon dia.
Sí, bon dia, Albert, què tal?
Amb el teu permís, Albert, la deixem intervenir. Encantat. Perquè és que estàvem tenint ja aquí un debat.
Crec que hem fet una secció, ja.
Sí, la teníem feta.
Llàstima que no s'ha gravat, sí, molt interessant.
Si més no, ho podem tenir en compte per un altre dia. Eh? Sí. Això ha sigut una petita presentació, hi ha molts temes en comú. I com una cosa pot estar lligada amb l'altra i l'altra amb la que estàvem comentant avui i amb el tema d'avui, que va sobre la felicitat, Albert.
Sobre la felicitat. De fet, tinc molts clients, no?, que venen a consulta, i una de les preguntes que fan, que és més habitual, no?, és com puc ser feliç?
Mm.
No? I clar, és com es respon, no?, com pot ser feliç. M'agradaria començar definint el concepte de felicitat, perquè és interessant comprendre que el concepte de la felicitat no és igual per tothom.
Clar, jo t'anava a preguntar precisament això, què és la felicitat?
Si jo ara pregunto a la Marta què és el que li fa feliç a la vida, no?, ens explicarà X coses, no? I si ara, Mercè, et pregunto què és el que et fa feliç a tu a la vida, també explicaràs tantes altres coses, i jo també. I segurament hi haurà algunes que estaran en comú i d'altres que no, d'acord? Però el que voldria parlar exactament és de com ens prenem la pregunta de si ets feliç o no ets feliç. D'acord?
Uh-huh.
Clar, això és una dicotomia, no? I a vegades, si no acabem d'entendre el concepte de felicitat, pot ser que ens passi el que passa habitualment avui en dia, que mirem de ser feliços sense saber com ser feliços i sense saber què és la felicitat en si. A mi...
Uau!
Hi ha moltes qüestions.
Comencem forts, eh?
Clar, comencem forts. A mi m'agradaria no trepitjar aquest concepte de felicitat, no treure-li doncs, tota la història que té, que de fet els filòsofs, no, doncs, de l'època grega i romana ja deien que la felicitat era la principal persecució que té l'home a la vida, no? Però, clar, repeteixo, és la felicitat depèn de la percepció que té cada persona. Llavors, a mi m'agradaria substituir, o sigui, vull que la gent entengui d'una manera més fàcil el concepte de felicitat i el que faig per començar és proposar substituir felicitat per plenitud.
Molt millor, no? El concepte.
Sí, molt xulo.
Què passa sovint? Que confonem la felicitat com a definició, no? És estar alegre, estar content, no? Clar, si ara us pregunto, sou feliços? Felices? Què contestaríeu? No? És una pregunta que, clar, és una dicotomia, no? Sí, no. Si us pregunto, sou de l'Empordà? Segurament no ho teniu clar, no? Sí, som de l'Empordà, no? O vius a tal lloc, o treballes a tal lloc? Sí, no. Clar, què passa? Que quan ens preguntem si ets feliç o no, jo crec que inclús si us han preguntat alguna vegada, oi que es genera com una certa com incomoditat, no? Com una reflexió profunda, sí, de dir, ostres, no acabo de saber si sóc feliç o no.
I segons
feliç,
en quin moment del dia també, eh?
Clar,
exacte.
Clar, i també és difícil, com que és una cosa no palpable, no? És difícil de medir. Estem
totalment
acostumats a medir-ho tot.
Totalment. No? I
el que tan esteu condicionats que estem.
Ah, exacte.
Per la felicitat.
Perquè a un nen li preguntes, ets feliç? Dirà, què dius? Sí. Jo sóc feliç, clar.
Els nens són fantàstics perquè, no?, veuen l'absurdesa de les coses, amb tot el respecte, no, però és una mica absurda la pregunta de si ets feliç o no, perquè tal i com esteu dient, és important entendre que la felicitat és temporal. Uh-huh. D'acord? Llavors, clar, caiem en un error si pretenem ser feliços constantment, en cada moment, no? Que avui en dia és aquesta frase que, cuidado perquè pot perjudicar, no? El sigues feliç, no? Sigues feliç i
imperativament.
Exacte, imperativament. Llavors estem tots com estressats mirant de ser feliços sense acabar de veure quines són les coses que ens fan feliços, no?
I buscant, perseguint constantment,
i buscant,
no?,
externament, sí, què és allò que em pot donar felicitat.
També,
no?,
perquè es veu, no?, que el del costat, a través del telèfon, xarxes, que és superfeliç.
Aquest és un altre tema, clar.
I
estem
tu
tan condicionats.
Què li passa a l'altre que sempre riu i jo estic aquí, no?
Ara em fa gràcia perquè Marta haig de posar ordre, eh? Perquè si no ens estaríem hores parlant d'això, però vull comentar allò de les xarxes socials, que també és molt interessant i té molt a veure amb el concepte de felicitat. Doncs com deia, si la felicitat és algo temporal, la plenitud és atemporal. D'acord? Llavors, més que preguntar-nos si som feliços o no som feliços, ens podem passar a preguntar si la nostra vida té plenitud o manca de plenitud, d'acord? Llavors, la plenitud té molt a veure, te'n recordaràs, Mercè, amb la secció anterior que vam parlar dels objectius, no? Uh-huh. Vam dir que potser no és la millor època per marcar objectius, no? Però sí que té a veure la plenitud amb el sentit de la vida, amb el posar metes, amb el tenir objectius, no? Llavors, si tu sents que estàs en el teu camí, i el teu camí no és el dels altres, i això té a veure amb el que deia la Marta de les xarxes socials, no?, que ens despista una mica, si tu et sents que realment estàs en el teu camí, segurament obtindràs més plenitud i obtindràs més moments de felicitat.
Clar.
D'acord? I aquest és l'ordre mental que hauríem d'entendre de com funcionem, no?, de com funcionen d'alguna manera també els nostres pensaments. Llavors, què són les coses, encara que vulgui substituir, no?, el concepte de felicitat per plenitud, la gent dirà, molt bé, no?, puc sentir que tinc una vida plena o no, però quina és la idea que tenim de felicitat en general o què s'ha entès que és la felicitat? I és molt interessant perquè hi ha un estudi de la Universitat de Harvard que fa 80 anys
Donidó.
Que l'estan fent, que no és un estudi d'aquests que et trobes un dia amb ells, no?, i et fan un qüestionari, tu el respons i ja està, i adeu-siau, no et tornem a veure, sinó que fan un seguiment de tota la vida de piló de persones, ara no sé el número exacte, però d'una quantitat important de gent, durant tot el transcurs de la seva vida fins que es moren. D'acord? Llavors, és com que van fent un anàlisi sobre el nivell de felicitat que tenen i quines són les coses que més felicitat els hi donen, no? I aquest estudi conclou que una de les coses que ens dona més felicitat, repeteixo, que ens fan estar més alegres, no?, millor,
més contents
i això,
més satisfets,
que aquí diria que et donen més plenitud també, són les relacions socials saludables.
M'agrada aquest matís, eh?
Val? Perquè, i important, eh? No vull que l'oient tampoc ara prengui nota i digui això són els deures o això és el que haig de fer, perquè repeteixo que els tipus de relacions que podem tenir, no sé, m'invento que la Marta vagi amb gent de dansa, que tu vagis amb gent que té a veure més amb el cant, i jo més, no sé, amb el futbol, no?, que es diu sempre de l'home. Quines són millors, no? Cadascú, exacte, cadascú tindrà les seves. Però sí que és important preguntar-te si les relacions socials que tu tens són saludables o no. És a dir, et generen aquest benestar o aquesta plenitud, d'acord? No és quantitat, sinó
qualitat.
És qualitat, exacte. No es tracta de tenir... Us recordeu l'època de Facebook, no?, que semblava una competició de...
Ai, sí.
Quants amics té aquest, no? Aquest en té 1.000, no? Aquest...
No, això passa actualment amb Instagram, també.
Vull dir, amb Instagram
que
també passa.
No hem millorat gaire en aquest sentit,
sí.
Eh?
Sí, seria el mateix. Sí. Llavors, un dels principals temes que podem cultivar per obtenir la felicitat o la plenitud és mantenir unes relacions socials saludables. Convido que la gent es pregunti si realment són saludables o no, i aquestes relacions també es poden canviar, es poden configurar, que canviar no vol dir substituir els amics, perquè també molts pacients que venen a consulta en diuen és que jo no m'ajunto amb aquest tipus de persona, no?, o amb aquest grup, perquè mai es pot parlar de cert tema. No? Llavors tu preguntes també a la persona, però tu l'has proposat mai aquest tema? I et diuen no. D'acord? Llavors també ja implica tenir una actitud sobre els temes que tu vulguis parlar, el tipus de relacions que vulguis tenir amb les persones, no només canviar de persones, sinó començar a veure altres possibilitats de temes o coses a fer. Llavors, un dels altres punts d'aquests pilars que destaca aquest estudi, repeteixo, de la Universitat de Harvard, que fa més de 80 anys que s'està fent, és el de cultivar la gratitud, l'agrair les coses del dia a dia, no? Clar. Ens passem el dia jutjant-nos, primer a nosaltres mateixos, com que jutgem tant, també sabem jutjar molt bé els altres, sabem culpar, sabem queixar-nos i no sabem agrair les coses que tenim. D'acord? No ha de ser una gratitud d'aquestes absurda o no sentida, no?, de va, pues gràcies per això, gràcies per tenir l'altre, sinó sentir profundament, inclús fer un recorregut i estar agraït per les coses que hagis après. Sí? No pel que tinguis o pel que no tinguis, sinó per les coses que tu has après el dia a dia, les qualitats que t'ha donat, els aprenentatges que t'ha donat, i repeteixo, no pel que tu tinguis, perquè també hi ha molts estudis que demostren que la felicitat no és material i no te la donarà les coses que tinguis o les metes que hagis aconseguit, no? Sinó que és el que t'ho dona, és un dels altres pilars que comenta l'estudi, que és mantenir una actitud positiva. Sí? No és el que fem o deixem de fer, sinó com vivim les coses que fem o deixem de fer. És l'actitud el que configurarà més la teva plenitud o la teva felicitat. I un dels altres pilars també, com deies, trobar el propòsit i la passió a la vida. Que vull recordar que si no hi ha un propòsit a la vida, mai és tard per començar-lo de nou, agafar un full en blanc i començar a establir els nous propòsits, o inclús, si ja en tenies, també configurar-los. Perquè els propòsits no és una cosa permanent, sinó que es poden canviar constantment.
Poden variar.
Exacte. La capacitat també de ser flexible o d'adaptar-te als canvis també és una actitud molt positiva. D'acord? Això entraria dins de l'actitud positiva. I després també comenten el de cuidar el cos i la ment, no? Que això ja hem comentat també que és molt important, no? Menjar aliments, tenir una alimentació saludable, sortir, connectar amb la natura, no? Totes aquestes coses sempre ajuden. I per últim, comenta que també és un dels pilars, segons les persones que van fent el seguiment, doncs practicar la resiliència emocional. Què vol dir això? Resiliència emocional es refereix a saber gestionar totes aquelles adversitats o problemes que nosaltres podem tenir en el nostre dia a dia. Si una cosa més puntual o que s'extengui més en el temps. No? Però aquesta resiliència emocional, que té a veure amb l'intel·ligència emocional, és saber observar i gestionar les nostres emocions. És a dir, no queixar-nos constantment del problema que tenim, sinó de passar a l'acció i mirar de veure quines eines tenim per resoldre aquest problema o aquesta adversitat que hem tingut en el moment. D'acord?
I si no en sabem, per això esteu els professionals, per donar-nos un cop de mà, perquè clar, ho estem dient d'una manera així com molt simple, molt fàcil, molt entenedora, que segurament nosaltres hi estem d'acord, Marta, sí. Amb l'Albert en aquest cas.
Completament.
Però també els nostres oients poden estar-hi d'acord, però dius, ostres, però
per on començo?
Com ho agafo, que bé que sona això, i jo ho vull fer, ho vull aconseguir, però clar,
sí. De fet, no entro en detall, perquè repeteixo que dependrà de cada experiència, de cada persona, no? De cada percepció, i clar, no puc dir quin és el camí de la felicitat per generalitzar-ho, perquè és que no es pot.
I quin
no,
és
no
el punt
pot.
De partida de cadascú, no?
No
amb el pot. Seu equipatge.
Exacte.
Per això dic que aquí hauríem de fer revisions i un bon acompanyament per saber com posar-nos a l'acció.
Totalment.
I d'això que has comentat, segur que hi ha moments que dius, intento una cosa i si no em surt bé, intento una altra, no? Llavors és que no esperem que ens surti a la primera.
Exacte. De fet, la resiliència també té a veure amb acceptar aquest possible fracàs, no? D'alguna cosa, i aprendre d'aquest fracàs per continuar avançant.
Exacte, veure-ho com una oportunitat, no?
Sí.
I no com una derrota, que moltes vegades, amb tota l'experiència que portem, la nostra càrrega emocional, moltes vegades no ens deixa veure aquesta bona oportunitat.
Clar, aquí s'hauria de fer una mica de neteja i organització, no, Marta?
Posar ordre.
Posar ordre una mica a les teves emocions per veure també quins són els teus reptes i quins són aquells temes que encara no has afrontat d'alguna manera, no? Què anava a dir? Ah, sí, de la felicitat, això que comentàvem de les xarxes socials, un dels problemes és que, repeteixo, és que no estem en el nostre camí, sinó que normalment seguim camins d'altres persones, no? Les xarxes socials el que passa és que el que desborden és una suposada felicitat, no?, de totes aquelles persones que publiquen, no? Des del que és milionari, des del que el negoci li va fantàstic,
la parella
ideal, no? Molts ideals, aquell que ha fet aquell viatge extraordinari, no? Llavors, clar, què passa? Que comencem a connectar amb coses externes i no internes, sí? I sempre
hi ha un gran buit després, no?
Hi ha un gran buit perquè, clar, comences a dir què és el que no tinc. No? Clar, la gratitud és agrair el que tu tens i comencem a observar què és el que jo no tinc. Si jo vaig consumir les xarxes socials i vaig veient totes aquestes històries, al final, clar, és el que dius, em genera una buidor i més que buidor, una falta de connexió amb mi mateix en el sentit d'orientació, no? De cap a on jo vull anar. Si abans hi havia una mancança potser de possibilitats, no? A la vida, ara al contrari, no? Hi ha un excés de possibilitats de fer les coses i ens perdem. Clar, llavors això fa que es generi un bloqueig emocional i que no acabem de passar a l'acció. Sí. Per això ho deies, eh? És important deixar-se guiar externament perquè són coses, que ara s'ho pot preguntar a l'oient, no? Què és el que em passa a mi? Són coses que molt probablement un mateix no acabi de veure. Sí? Llavors, per això és important deixar-se acompanyar, tu compartir la teva història i que una persona, un terapeuta, un psicòleg, et vagi orientant una mica sobre quins són els teus reptes, no? O,
les teves necessitats principals, no?
Sí, sí, sí. O la feina que et pot ajudar més, no? I això que dèieu de les xarxes socials, aprofito per comentar que avui sortia publicat a La Vanguardia que una professora de la Universitat d'Illinois pronostica al final de les plataformes de les xarxes socials, tal i com les coneixem, i diu que seran menys socials i més mediàtiques. Clar, un dels objectius, si abans dèiem això de Facebook, no? Al principi, que era el bonic de Facebook, no? Oh, he trobat a tal persona que feia molt de temps que no la veia, no? Comparties missatges...
Li havies perdut la pista, no?
Sí, hi havia una interacció, no? Doncs ara es veu que cada vegada més els algoritmes, els maleïts algoritmes, que dic jo, no? que té molt a veure també amb el màrqueting, no? Que s'encarreguen d'intentar veure allò que més ens agrada, ens envien constantment publicacions, no sé, si a mi m'agrada la xocolata, no? Doncs de pastissos de xocolata, de coques de xocolata, no? De caramels de xocolata, tot això, però clar, ja no veig el que està fent o deixa de fer l'altra gent, que tampoc dic que sigui lo saludable, no? Però que fins i tot les xarxes socials estan deixant de ser més socials i passarem a veure doncs, coses més mediàtiques i es veu que passem a ser més observadors. No sé si tu ho has notat, això, sí, que tens xarxes socials, sí. Ser menys més observadors i publiquem menys. Doncs compartim menys contingut.
Sí.
De fet, ahir precisament una mica em deia... Jo no tinc xarxes socials, no tinc ni Instagram ni Facebook. Em deia, mira, vaig a veure la publicació, a veure si ho ha publicat tal cosa, no? Aquest amic que estàvem parlant, diu, no, ho ha publicat. Diu, espera, que segurament ho haurà posat a les stories. No? Perquè avui ja no... Que no ho sabia jo, ja no es publica tant la... Sí. Com es diu, en el...
En el perfil, no?
En el cartell, no? El principal d'Instagram, per exemple, es publica més
a les stories.
Sí. Per què? Perquè és més fugaç, és més immediat. Sí? I això és un reflex també de la poca paciència que tenim per llegir tot un text.
I el tipus de continguts han de ser vídeos, ja no són fotos.
I vídeos curts, no?
Curts, amb música, tal, llavors, si vols que arribin, no? I els stories és com més per el teu dia a dia, per connectar humanament amb l'altra persona. I clar, això és molt difícil poder...
Clar, humanament...
Albert, abans d'acabar, sí que tenies una frase que també volies compartir amb nosaltres.
Sí, és una frase del filòsof Sèneca, que diu que la verdadera felicitat és gaudir del present sense dependre ansiosament del futur. Aquí i ara, que és molt difícil, ja ho sé, però es pot treballar perfectament.
Gràcies per aquesta frase, gràcies per haver-la compartit amb nosaltres. Albert Rodríguez, terapeuta emocional, si algú té necessitat de poder contactar o de voler contactar amb ell, doncs que també ens truqui i facilitarem el seu número de telèfon. Gràcies, Marta Oliva. Li deus una a l'Albert, eh?
Ah, sí? Sí, tant.
Home, clar.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera. Moltes gràcies.
Fins a la propera, gràcies.
Adéu. Bon dia.